Vins i Teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
Bueno, hola a tothom, sóc la Dominic de Vins en Teca, de Ràdio Sant Cugat. I avui estem aquí amb en Lluc de Can Calopa. Hola, Lluc, benvingut.
Moltes gràcies.
I amb el Marc de La Tartín.
Hola, què tal?
Hola, què tal? I, bueno, farem, com sempre, parlarem una mica de vins i de gastronomia. I començarem amb Lluc de Can Calopa per saber una mica la història del projecte, de la masia, bueno, i de l'olivera, evidentment. Si ens pots explicar una mica de què tracta i quan fa que existeix.
Molt bé, doncs, per explicar aquesta història, encara que sigui breument, cal situar dos moments ben diferents. El primer és la creació de l'olivera. L'olivera és un projecte que neix l'any 1974, per tant, l'any passat hem celebrat 50 anys, i és un projecte que neix a Vallbona de les Monges, com una idea de crear una comunitat de vida que integri persones amb capacitats diverses, sobretot també incorporant persones amb discapacitat intel·lectual o alguna dificultat de salut mental. I això acaba, després de diferents proves, acaba desembocant en l'elaboració de vi primer i d'oli després, de manera que l'olivera de Déu és una cooperativa de treball associat. La segona part d'aquesta història, que té a veure amb Can Calopa, és quan l'any 2010 la cooperativa l'olivera es fa càrrec de l'activitat que es fa a la masia Can Calopa, una masia que està aquí al parc de Collserola, que de fet és terme municipal de Barcelona, per bé que és limítrofa tant amb Molins de Rei com amb Sant Cugat. I de fet en aquesta masia ja des de l'any 2001 s'hi feia una activitat vitivinícola promoguda pel propi Ajuntament de Barcelona, i és en aquell moment que es decideix sumar-hi aquesta vocació social en el projecte, i és en el moment en què l'olivera es fa càrrec de la gestió d'aquesta finca, de tota la producció vitivinícola que després tindrem oportunitat de parlar-ne, i d'alguna manera es crea aquesta olivera actual que nosaltres referim sempre amb aquest eslògan, diguéssim, d'un projecte i dos paisatges. Un paisatge rural, evidentment, que és el de Vallbona, un paisatge secà, i el paisatge periurbà de Collserola, del Parc Natural, i absolutament envoltat, diguéssim, de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Sí, perquè són quasi les vinyes de Barcelona, no?
De fet, són les úniques vinyes dins del terme municipal de Barcelona. Això sempre aixeca alguna polèmica o alguna ampolla, perquè no és l'única activitat vitivinícola que hi ha al voltant de Barcelona. De fet, des de Can Calopa, per exemple, gestionem també les vinyes de Can Gambús al Parc Agrari de Sabadell, però és les dues hectàrees i mitja de Can Calopa són les dues úniques hectàrees i mitja d'elaboració de raïm i després de vi dins del terme municipal de Barcelona.
I la masia de quin any és? És del segle...
Les masies tenen un origen incert, de manera que ens hem de referir la primera vegada que se la cita en alguna documentació, i per tant és com a mínim del segle XVII.
Uh-huh. Carai, sí, és un espai únic i màgic, la veritat, és un espai realment preciós.
De fet, al parc de Collserola hi ha moltes masies contemporànies de Can Calopa, però més enllà de l'activitat vitivinícola que després comentarem, aquesta és una de les funcions que nosaltres fem també com un espai que és obert a la ciutadania, i per tant aquesta divulgació del patrimoni natural, del patrimoni rural al voltant de la serra de Collserola, que moltes vegades l'entenem senzillament com un parc de lleure i esbarjo pels metropolitans, aquest és un element que també des de Can Calopa cuidem molt, que és donar a conèixer no només el passat, sinó també la projecció al futur que aquests espais agrícoles periurbans tenen.
I el projecte social, ens pots explicar una mica més en què consisteix?
Sí, l'olivera, com t'he dit abans, va ser un projecte social abans que un projecte vitivinícola, no? En el cas de Can Calopa no és així, perquè de fet el projecte vitivinícola ja existia, però la idea precisament va ser que aquesta activitat fos també una oportunitat per generar itineraris d'integració social i de desenvolupament laboral de persones amb diferents discapacitats, no? Uh-huh. Originalment l'espai d'expertesa i de coneixement particular que tenia l'Oliver era, com us he dit, sobretot centrat en persones amb discapacitat intel·lectual, uh-huh, o malaltia mental, uh-huh, i amb els anys, en el cas de Can Calop, hem anat diversificant aquests perfils i diversificant les maneres d'atendre aquestes persones. Uh-huh. En l'any 2010 una de les coses que es va fer va ser crear ex novo, és a dir, es va crear un edifici que està exempt de la masia però dins la mateixa finca, que és una llar residència, però amb els anys això ho hem complementat també amb activitat d'atenció a la llar, és a dir, persones que tenen un grau d'autonomia que els permet viure en llars dins de l'espai urbà, ja sigui a Molins o a Barcelona. I d'altra banda, des del punt de vista d'itineraris professionals, a més de l'activitat pròpiament agrícola, que centrem sobretot a través del Centre Especial de Treball, es va crear la Vinoteca i l'empresa d'inserció, que permet també, per tant, generar oportunitats professionals diferents en l'àmbit dels serveis.
I quines tasques tenen allà a Can Calopa? O sigui, entenc que la vinya, embotellar... Bueno.
Sí, nosaltres a dia d'avui atenem una vintena llarga de persones, uh-huh, i com et deia, d'una manera bastant personalitzada i particular, perquè actualment hi ha perfils diversos, hi ha persones que estan en risc d'exclusió, hi ha persones que, com dèiem, tenen algun tipus de discapacitat reconeguda i aleshores poden formar part del Centre Especial de Treball, però bàsicament les funcions són tres. Ve a treballar a la vinya, uh-huh, o a les oliveres, després si hi ha temps també us explicaré, perquè és un dels àmbits, jo crec que de creixement de l'activitat que tindrem, no només dins el recinte de Can Calopa, sinó en general en el parc de Collserola. Aquesta és una activitat. Hi ha altres persones que fan una activitat administrativa, és a dir, que participen de l'activitat de gestió que la pròpia olivera i Can Calopa té, i després tota l'activitat enoturística. Si voleu visitar Can Calopa, hi ha un espai obert a la ciutadania, que és el punt de tast, que és la Vinoteca, i per tant algunes persones estan allà o bé treballant en l'obrador o bé treballant a la sala per, uh-huh, atendre els nostres visitants.
I més o menys quants anys es queden? Hi ha un límit de temps o suposo que depèn de cada persona?
Sí, aquí, com et deia, hem diversificat els instruments que tenim i que responen, diguéssim, al marc legal que tenim. Els centres especials de treball són centres en els quals hi poden participar persones que tenen algun tipus de discapacitat reconeguda, i per tant aquí no hi ha una limitació temporal. Hi ha persones que treballen a la vinya de Can Calopa o en els projectes de recuperació d'oliveres i que tenen d'alguna manera una dilatada trajectòria prèvia i sense horitzó d'acabar, és a dir, és una feina estable.
Molt bé.
En canvi, l'empresa d'inserció sí que és un instrument pensat per acabar inserint persones en el món professional o món laboral ordinari. I aquí, uh-huh, sí que hi ha un límit, que és de 3 anys, uh-huh, i no té per què complir-se, diguéssim. De fet, la vocació és que, com abans aquestes persones estiguin preparades per incorporar-se al món laboral ordinari, doncs millor, però també és cert que són persones que necessiten uns processos d'aprenentatge en el món laboral que sovint fa que aquests 3 anys, doncs, si no s'esgoten, s'hi apropi. Uh-huh. Però sí que hi ha clarament un límit. Uh-huh. En el cas que alguna d'aquestes persones tingui una discapacitat reconeguda, podria també entrar en el Centre Especial de Treball, però que, com us explicava, són activitats diferents. Una és una activitat clarament agrària i l'altra és en el món dels serveis. Normalment el que busquem sempre és inserció en empreses ordinàries, i afortunadament hi ha moltes iniciatives que, tot i dir-se ordinàries i ser administrativament ordinàries, tenen aquesta sensibilitat, aquesta vocació de poder incorporar perfils que vinguin d'una experiència com la nostra, no?
I quines edats tenen? Hi ha una edat mínima, imagino, 18 anys o no? O poden ser més joves també?
Sí, en línia general, sobretot a l'empresa d'inserció, són persones de perfil jove, menors de 35 anys, i que s'incorporen, per tant, amb una vocació de llarga projecció en l'àmbit laboral. Uh-huh. En el cas del Centre Especial de Treball és diferent, com us deia, tenim persones d'edat més avançada.
Uh-huh. Molt bé, doncs molt interessant. I llavors, de vins, quines varietats teniu allà? Quins vins teniu? Suposo que feu, per exemple, crec que, no sé si feu algun tipus de cava o algun vi espumós o són tots vins tranquils? Jo crec que són tots vins tranquils, no?
Clar, aquí un cop més em remeto al que us he dit abans, un projecte de dos paisatges, eh? I per tant el projecte vitivinícola, i des del punt de vista de producció i d'elaboració dels vins, és el projecte de l'olivera, eh? I dins de l'olivera, evidentment, les diferents finques productives doncs donen lloc a vins diferents, eh? Mm-hmm. Per tant, l'olivera té una àmplia gamma de vins, sobretot, i és molt reconeguda des d'una perspectiva històrica, per l'elaboració de vins blancs. Mm-hmm. Però també elaborem escumosos, i elaborem vins negres també. Al cas concret de Can Calopa no tenim escumosos, però tenim vins blancs i vins negres. Uh-huh. És interessant explicar que la finca original, quan es va plantar les primeres vinyes a Can Calopa, el projecte estava molt basat en tenir una gran diversitat de varietats mediterrànies de vi. I aquest va ser un projecte, i és el que va donar lloc a les primeres anyades del vi de Barcelona, però fruit de diferents circumstàncies, algunes estrictament productives i altres de caire més estratègic i de relat, hem passat els darrers anys per un canvi de replantació cap a vinyes autòctones. És a dir, les vinyes, les varietats mediterrànies no autòctones, que moltes d'elles a més tenen un problema d'arrelament, o de producció, han estat gradualment substituïdes, i estem apostant ara per varietats autòctones. Mm. En el cas de blanc xarel·lo, en el cas de negre garnatxes. Mm-hmm. I aquestes són les varietats que donen lloc als vins de Can Calopa, que són el Vinyes de Barcelona, tant blanc com negre, com el negre de Can Calopa, que és un vi de mínima intervenció que també elaborem.
Mm-hmm. O sigui, bàsicament garnatxa i xarel·lo, llavors.
Efectivament. Mm-hmm. I el vi i el natural, actualment el fem amb una varietat sangiovese, que és la varietat toscana, amb el que es fa el Chianti, que és l'única supervivent d'aquelles primeres vinyes que es van plantar. És una vinya que va arrelar bé, que funciona bé i que encara la tenim. Per tant, la paradoxa és que el vi de mínima intervenció, que l'associaríem a quilòmetre zero, és de quilòmetre zero, però de fet és fet amb l'única varietat que no és autòctona, eh? Però com sabeu, la vinya és una cosa que va uns tempos, diguéssim, que són els tempos naturals, i per tant doncs encara estem en aquest procés, i la vinya sangiovese encara la mantenim.
Ah, interessant. I vi dolç, feu algun?
L'olivera té dos vins que es diuen Resim. Uh-huh. Elaborats amb dues tècniques diferents, però que no són fets amb raïm de Can Calopa, sinó que són fets amb raïm de finques de Vallbona.
Uh-huh. I de hectàrees a Can Calopa, precisament, quantes hectàrees hi ha de vinya?
Sí, la finca de Can Calopa és una mica més gran, però la part que està plantada amb vinya són unes 2,5 hectàrees aproximadament. Uh-huh. I després també elaborem des de Can Calopa, ja que estem a Sant Cugat, al Vallès, elaborem els vins que provenen de Can Gambús, a la finca del Parc Agrari de Sabadell, i que van sota la marca de Arraona, eh? Arraona Blanc i Arraona Negra, que en el cas de negre és amb garnatxa i merlot. Uh-huh. I en el cas del blanc és amb xarel·lo i chardonnay.
Molt bé. Val, i quins altres projectes agrícoles teniu? Perquè crec que esteu recuperant varietats també autòctones d'altres cultius,
sí.
I tal.
Aquí hi ha un projecte molt important que jo crec que agafarà un pes encara més gran en els propers anys. És un projecte que estem desenvolupant conjuntament amb la Fundació Catalunya La Pedrera, i que és de recuperació de cultius dins el perímetre del Parc Natural de Collserola, eh? I eventualment potser doncs en àrees perimetrals, però sempre amb aquesta idea d'àmbit periurbà. És un projecte que evidentment té una dimensió productiva, però que té molts altres impactes en termes de gestió del territori, de prevenció de riscos forestals, i per tant la producció d'oli, perquè molt majoritàriament aquests cultius són d'olivera, serà un element que creixerà molt en l'activitat en els propers anys, no? Uh-huh. Aquí també un cop més varietats autòctones. Alguns d'aquests conreus estan cultivats amb arbequina, però altres estan cultivats amb becaruda. Uh-huh. Que és, diguem-ne, l'espècie autòctona més comuna d'aquesta zona, no només de Collserola, també el Vallès, etcètera, no? I després tenim altres activitats que no són pròpiament productives, són més experimentals o que poden tenir un caràcter divulgatiu, de col·laboració, per exemple, amb l'associació Collserola Pagès estem recuperant el tomàquet mandó, però aquestes són activitats no comercials, diguem-ho així, és a dir, és una producció molt petita i que fem servir per ús intern de la vinoteca, de la residència, i per tant tot el tema d'horta hi és, però amb una presència molt, molt minoritària.
I bestiar hi ha algun...
Tenim un petit ramat d'ovelles, de 12 ovelles tranquil·líssimes, que ens ajuden a fer gestió també de la pròpia finca, és a dir, pasturant els cultius. No ho he mencionat, però l'olivera s'adscriu a tots els principis, diguéssim, d'agricultura ecològica, de quilòmetre zero, de producció local i de qualitat, etc etc. I una de les iniciatives és aquestes ovelles, que ni en fem llana, ni en fem formatge, però que sí que tenen aquesta funció de gestió de la finca, de gestió dels cultius.
Clar, deuen netejar, no?
I, efectivament.
Sí, deixar. Sí, està molt bé. I qui els cuida? Hi ha algun pastor o vosaltres mateixos?
Hi ha una persona a la finca, actualment en Joan, que entre les seves funcions diverses, perquè ell de fet no forma part de l'equip agrari com a tal, de fet està més vinculat a tota l'activitat que tenim relacionada amb divulgació, sensibilització, però que per les seves habilitats es dedica també a la pastura i a la cura del ramat d'ovelles.
I no us plantegeu potser en un futur fer formatge? O ja és com...
Mira, entre la llista de reptes i projectes que tenim pel futur immediat, jo diré mig termini, que són molts, no hi ha el de fer formatges de dia. Això no ho contemplem. De fet, pensem més, i això també té a veure amb l'àmbit que tenim de degustació. Nosaltres, aquest àmbit que he dit obert a la ciutadania, és al final un espai de degustació vinculat a l'activitat agrícola que fem allà mateix, no? Però evidentment que per complementar-la treballem amb proveïdors, i aquí el que busquem és col·laborar amb proveïdors locals, de formatges, d'embotits, no? Amb aquests principis que us deia de producció agroecològica, qualitat i proximitat.
I crec que també havíeu tingut abelles, no? En algun moment amb l'Eric de Melvida, crec.
Ara el que tenim molt són avespes. I estem amb tots els projectes de control de la vespa volutina, etc. S'han fet, com comentava abans, experiències diverses de cultius o de producció, però mel no en produïm.
I amb quins reptes us trobeu? Suposo una mica el canvi climàtic, això de les abelles, suposo que hi ha altres coses també, no?
Sí, els reptes són molts. Des del punt de vista purament de producció vitivinícola, hi ha aquest repte d'acabar la transformació, com us dèiem abans, dels cultius que hi tenim, i seguir apostant d'alguna manera per aquesta producció d'un vi tan singular com és el vi de Barcelona. Us mencionava abans també el projecte d'oliveres. Per nosaltres aquest és un projecte capdalt des del punt de vista de producció, i hem de veure també si va associat a tota la cadena productiva de l'oli, és a dir, no només la recol·lecció, sinó fins a quin punt té sentit que tinguem un centre propi d'elaboració d'oli, no? El repte social és important, aquesta diversificació dels itineraris d'atesa de les persones que podem acollir també genera reptes a futur. Estan canviant els perfils, cada vegada hi ha més demanda, això requereix d'una col·laboració molt estreta amb les diferents administracions implicades, i associat a això ens volem convertir també en un centre d'expertesa en aquesta generació d'itineraris socials, de formació i d'inserció laboral de persones. I tu mencionaves, el tercer és l'aportació que podem fer modestament, però que jo crec significativa, en tot el que té a veure amb els reptes ambientals, en l'adaptació al canvi climàtic, no tant per l'aportació estrictament que es pugui fer des d'un punt de vista productiu, però sí de generació d'experiència, de visions alternatives i d'aquest diàleg, aquesta idea d'un projecte dos paisatges, com això també passen a l'entorn més estrictament urbà o periurbà, que en diem nosaltres.
Sí, és un projecte... No sé si hi ha més projectes així semblants al vostre... No sé si hi ha algun altre...
A veure, projectes socials n'hi ha molts,
sí,
i molt bons,
però
i amb els quals nosaltres ens relacionem moltíssim, n'aprenem moltes coses i els admirem. Aquesta compaginació d'una activitat o d'un projecte social amb una activitat agrària tan distintiva, on l'element de producció i de producció de qualitat és tan inherent, certament és singular en el cas de l'olivera. No diré que sigui únic, però sí que és clar que en aquest tipus de projectes jo crec que som una referència a nivell català.
Sí, perquè crec que vaig llegir alguna vegada que estàveu com en París, o que també tenen una vinya enmig de la ciutat, o altres, o crec que a Itàlia també tenien una vinya molt particular, que són com vinyes molt, molt especials, crec.
Sí, nosaltres de fet formem part de la UBA, que és la Unió Internacional de Vinyes Urbanes, i aquí hi ha ciutats com tu mencionaves, com París, com Nova York, ciutats australianes, diverses a Itàlia, i dins d'aquesta agrupació que tenen en comú el fet de ser vinyes urbanes, nosaltres representem la particularitat d'un projecte social. És a dir, aquí no és... dins d'aquest col·lectiu, l'olivera també és singular.
Molt bé. I ens pots parlar una mica de la proposta que teniu enoturística, si per sobre... suposo, crec que esteu oberts de dijous a diumenge, crec.
Estem oberts de dijous a diumenge, tal com correspon, i ara que hi ha hagut el canvi horari, nosaltres també canviem d'horari, i a partir, entrant en l'horari d'estiu, estem oberts també els vespres, des de dijous al vespre fins diumenge al migdia. Diumenge sí que el tanquem al migdia. I com us deia, és un espai de tast que el que pretén fonamentalment és complementar el coneixement de l'activitat de la finca, el que fem, amb la possibilitat de degustar els nostres productes i de fer-ho en maridatge, d'alguna manera, amb el que nosaltres també elaborem a partir de, com et deia, de proveïdors de proximitat. Per tant, diguéssim que l'activitat estrella és la visita tast, i això es pot complementar amb esmorzar, visita tast, o visita tast i dinar. I això és una activitat que està oberta. Si aneu a la nostra web, a l'olivera.org, podreu veure-ho i podreu reservar-hi i anar-hi, per tant, a títol individual. També són activitats que sovint oferim per grups, per grups organitzats, ja siguin per associacions, per entitats o fins i tot per empreses que decideixen venir a Can Calopa per passar un dia diferent, fer una activitat de team building. Nosaltres posem a disposició, en aquests casos, cedim espais que la Masia té per poder fer reunions, activitats empresarials, sempre complementades, com et dèiem, aquesta activitat enoturística. I després tenim festes obertes a la ciutadania. Intentem una mica, això pot semblar una mica presumptuós o fins i tot impertinent, però respectant la lògica del calendari del pagès, diguéssim, o de les estacions, procurem que hi hagi a cada estació un espai obert a tota la ciutadania des del punt de vista d'una activitat organitzada. No? Doncs en el cas de l'hivern, i donat que som barcelonins, doncs al voltant de la festa de Santa Eulàlia generem una activitat. Ara, el 25 de maig, farem la festa a la primavera, o sigui que hi esteu tots convidats. Serà una festa... El moment de la primavera és el moment de la floració, de la natura, i per tant estem treballant conjuntament amb el Consorci del Parc, amb entitats del parc, per fer una festa al voltant d'on el contingut giri entorn de l'activitat agrícola que es fa a Collserola, amb productes de proximitat, etc etc. A final d'estiu la verema, com no, l'hem de celebrar i la celebrem amb moltes ganes, i al voltant de Sant Martí l'activitat vinculada a l'acollida d'olives i a l'elaboració d'olives.
I ja heu fet alguna activitat també amb música, crec, i amb concerts.
Sí, després tenim els cicles culturals que en diem, i aquí tenim activitats diverses, des d'activitats amb música fins a diàlegs, on el que pretenem és posar en valor l'expertesa que l'olivera té d'allò que sap i d'allò que li preocupa i l'ocupa, no? I per tant generar espais de diàleg entre l'expertesa i les pràctiques entorn de temes que són del nostre interès, com l'acollida social, la tesa social, la gestió del territori, la producció agrícola, etc.
Molt bé, molt interessant. Doncs ara passarem a parlar, després de la pausa de música, amb en Marc de la Tartín. Gràcies, Lluc, molt, molt interessant.
A vosaltres.
Molt bé, doncs aquí estem amb el Marc de la Tartín, que és un restaurant aquí a prop, a Sant Cugat. Benvingut, Marc.
Moltes gràcies.
Doncs explica'ns tu una mica també la història del restaurant, quan fa que existeix.
Sí, nosaltres estem des del 2016, gener de 2016, sí, sí. Sí, sí, com, això és un microprojecte que vam fer amb la Marta, la meva parella, i tots dos hem fet altres coses a la vida i venim d'altres àmbits i d'altres coses, però sempre havíem tingut la cosa de dir, ostres, un dia tindríem que muntar algo. I quan aquell moment es va donar, per moltes casualitats, doncs va ser això. Doncs, un dia remenant l'ordinador, veus que hi ha aquest local, hòstia, on està aquest local? Aquí a Sant Cugat. El vas a veure i dius, ostres, això és el que jo vull. Un lloc petit, un lloc amb ànima, un lloc on poguéssim fer una miqueta aquest concepte de bar de vins, petit bistró, que és una miqueta el que a nosaltres ens agrada. I així fins ara.
I el nom, la Tartín, perquè és una mica francès.
Mira,
no?
Això, en l'època, abans d'obrir, estàvem de viatge per França, i llavors vam tenir la sort d'anar a Michel Gerard, que és un restaurant molt, 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 molt clàssic de França. Sí. I llavors ell té un restaurant petitet al costat, que ja vam poder dinar també, i llavors allà ens van donar unes tartins. Llavors el concepte era com una torrada, però diferent, no és com la típica torrada d'aquí, era com més cuco, i et venia amb complements, amb una patata, una tartinada, amb tal qual, i vam dir, hòstia, això seria guai com a punt de sortida de si nosaltres muntem alguna cosa, no? I llavors se'ns va quedar, i després quan va sorgir la idea de muntar aquest bar de vins, doncs tot va lligar, i vam dir, hòstia, però li direm la Tartín, hòstia, te'n recordes allò que vam veure? I tot va quadrar una miqueta.
Doncs que romàntic, no? És com un somni que teníeu i
sí,
va fer realitat.
Sí, sí, és un exacte, sí, sempre ho havien... Es va donar... És casualitat. Jo sí que a nivell familiar sí que he viscut el tema de la gastronomia molt de prop, i a mi de petit em portava molt per França, i sempre m'havia agradat aquest concepte de petit restaurant. I després també a Barcelona, fa molts anys, hi havia un, no sé si igual us en recordeu, hi havia un local molt mític a les Rambles, a Besa, tot que es deia el Pastís. El Pastís era un bar que era més petit que l'habitació, que l'estudi on estem ara, i jo sempre havia pensat, hosti, jo m'hi vaig passar hores de la meva vida amb els amics escoltant Paco Ibáñez i bevent vi de merda, però meravellós, no? Llavors jo sempre pensava, ostres, jo vull fer un pastís, però on es pugui dinar i que estigui net. Llavors jo crec que ho hem aconseguit, no? amb el que tenim a la Tartín. És un restaurant, perquè per nosaltres era molt important un lloc on es pogués menjar, el principal, i que tingués aquesta cosa, com aquest intangible i aquesta ànima que tenia el pastís, per exemple.
I quantes taules teniu? Per quanta...
És una bona pregunta. pot variar, depèn de les necessitats, però molt poquetes. És a dir, jo què sé, 8, 9... És un lloc molt petitet.
I treballeu els dos allà?
No, pocs anys després d'haver obert, ja la Marta va optar per altres opcions professionals, i cosa que és molt sa i molt recomanable, perquè... a la parella millor, no? Cadascú treballa amb un tal, i així sempre estem contents de veure'ns. Si no, masses hores junts en un espai massa reduït.
Sí, i a part l'hostaleria és intens.
Sí,
feina exacte,
no. Catalunya
intensa.
Està plena de parelles molt destrossades que munten restaurants,
sí.
I nosaltres teníem clar que no... Però la Marta sempre està allà i sempre és l'ànima i la consigliere, aquí consultar-li tot, perquè ja té una formació de cuinera molt, molt gran, i ella és, ella sempre, no hi és, però sempre hi és.
Llavors, l'oferta gastronòmica quina és?
Doncs, bueno, una cuina... Nosaltres, l'espai ens condiciona la cuina, però això també ha sigut la gràcia del tema, no? És un... Amb el petit espai, sense sortida de focs, etcètera, doncs intentes fer el màxim, no? Doncs una cuina d'influència francesa, i amb platets que estiguin bons. És a dir, quan nosaltres vam obrir, vam dir... El primer és que el menjar estigui bo, i després ja vindrà tot l'altre. I cada cop tendim a fer menys coses i que estiguin bones. Mm. I amb aquest toc una miqueta francesat, quan vam obrir vam pensar, hòstia, aquí l'important, hem de començar, la base han de ser, per exemple, els formatges han de ser top, el foie ha de ser top, i a partir d'aquí doncs, ens hem anat obrint, doncs, jo què sé, podem fer des d'unes kennels a l'estil de Lió, doncs, la carriera que fem també està molt bona, un estic tartar també, etcètera, mm-hmm. moltes coses.
I la matèria prima i tal, els ingredients són, els són locals o són o venen de França o
no, depèn. Fem per exemple, doncs, formatges venen, fem catalans, francesos, uh-huh. Espanyols, és a dir, no ens tanquem de res, no venem tot el que fem és proximitat, no realment si es dona la circumstància, doncs hòstia, jo què sé, a l'estiu a mi m'encanta anar al mercadiu dels dissabtes a Mirasol i amb un pagès de una parada d'un pagès que tenen horts al Maresme, doncs li compro els tomàquets, li compro tal, li compro qual, però no...
Depèn una mica.
Sí, anem molt al mercat de Torreblanca, anem aquí i allà, però uh-huh. bueno, no...
Uh-huh. I el plat estrella, quin seria?
No ho sé. Quan m'ho pregunten els clients, dic, hòstia, ja hi som. Perquè realment acabaria dient tota la carta. És a dir, tot el que fem intentem que estigui bo i que sigui el menys... no sé, el menys superficial possible, és a dir, o el més essencial, els formatges, no sé, els tàrtars que siguin... No perdre el temps en fer plats molt bonics i amb moltes herbetes ni tal, sinó que estigui bo. Doncs pues això el que et deia, pues els tàrtars, les carrieres, les kennels, fem... què més? Hosti, tu... fem una sardina fumada amb salmorejo que també fem cosetes. La Marta, la meva dona, com us deia, és de Màlaga i sempre hi foto salmorejo, sempre hi foto ajo blanco, perquè són coses amb les que jo també he conviscut i que em fa il·lusió que estiguin presents.
Uh-huh. I pastissos, bueno, postres, teniu dolços?
Postres, sí, és a dir, fem el que fem, és a dir, no fem, tot és casolà, uh-huh. fem colants, xocolata blanca, xocolata negra, fem crème brûlée, uh-huh. fem també un flan amb mató que està molt bo i poques coses més, però bueno.
Val, i llavors la carta de vins és llarga, és curteta, són vins nacionals, vins...
Cada cop intento tenir més cosetes franceses que a mi em facin il·lusió, no és una carta molt llarga, no sé, és que depèn, va canviant, és a dir, intentes fer el que t'agradi a tu i el que vas aprenent al dia a dia. Jo no vinc del món del vi, per tant jo sóc molt humil, jo vaig aprenent i el que a mi m'agrada, i sobretot també el client, és a dir, escolta, si hi ha un client que un dia ha provat aquest, és igual, aquest Ribera, aquest tal, doncs si aquest és el seu vi, doncs sempre tindrà el seu vi, i quan el demani el tindrà, i igual hauran sempre un terme mig entre la nostra clientela, que és molt local i és molt fidel, tenim aquesta sort, amb doncs, coses que jo crec que a mi m'agraden i que em motiven, doncs, vins a poca intervenció, explorar, doncs sí, ostres, ara m'agradaria tenir una miqueta més de vins a Val del Loire, ara m'agradaria tal, coses així, no? Mm-hmm. I ser una miqueta també generosos a l'hora d'obrir ampolles, que això també és un aprenentatge, de dir, vinga, va, hòstia, va, veus aquest client predisposat, doncs vinga, obre això i que ho provi, mm-hmm. i que hi hagi aquest puntet d'alegria, perquè és anar de restaurants i... és que què teniu a copes? És que tenim el verdejo i tal. No dona alegria, no? Mm. Pues una miqueta intentar això. Aquest puntet de generositat a l'hora d'obrir coses i de poder provar coses.
Mm-hmm. O sigui, teniu oferta de vins a copes, també.
Sí, que va variant. És a dir, sí, tampoc podem fer meravelles. És a dir, nosaltres també hem d'apretar el freno i de dir, a veure, jo no... el vi no me'l puc menjar amb patates, i llavors, però bueno, sí, de... escolta, que si et fa il·lusió provar això, perquè el problema som-hi, i una miqueta un terme mig. Uh-huh. Entre les coses que agraden a la nostra clientela i que sempre estan allà i d'altres coses que puguin anar sorgint.
Sí, sí, està bé. O sigui, no és una carta de vins fixa, o sigui, aneu variant.
No. Hi ha coses que sempre estan, perquè et funcionen i perquè funcionen a certes persones, i això per mi és el... és a dir, a mi m'agrada que el client vingui i estigui a gust. Uh-huh. I no imposar. A mi m'agrada anar a llocs on m'imposin, però jo no sóc així. Yeah. Jo sóc molt, molt respectuós amb... escolta, si a aquest client li agrada això. Hi ha clientes meravelloses que és que no volen sentir a parlar de vi natural, doncs no hi ha problema. Bueno, aquí tindràs un vi que t'encantarà i no serà raro. Pues, endavant, el que sigui.
Sí, sí. I algun plat així que diguis, mira, aquest plat marida molt bé amb aquest vi? Doncs
pues no ho sé, a mi m'agrada, jo què sé, m'agrada començar... M'agrada molt els ancestrals i m'agrada començar els ancestrals com a manera per obrir, no? Obrir la gana i obrir-ho tot. Formatges, foie, m'agrada els vins dolços suaus, tipus semillon. A l'hora de la maridatge, no, també ja et dic que m'adapto, no. No tenim propostes de maridatge i quan la gent ens diu... que amb el formatge volen un vi negre o ens pregunten, jo dic, no és el que tu tinguis ganes, jo els formatges m'ha d'anar amb vi blanc, però tu fes el que vulguis i, i a disfrutar.
Clar, és molt personal.
Sí, o jo no sé enfocar-ho d'aquesta manera, és a dir, hi ha gent que fa uns maridatges fantàstics, nosaltres doncs, bueno, anem improvisant.
Sí. Bueno. I llavors els horaris i...
Obrim les nits de dilluns a dissabtes. Nits, i llavors migdies ara estem fent de dimecres a dissabte.
I teniu menú de migdia o es carta tot?
Es carta sempre, però migdies a dimecres, dijous i divendres tenim opció de menú també.
Molt bé. I teniu algun plan de futur o...?
Sobreviure. estar contents, obrir, que la gent estigui content, és a dir, sí, a l'horitzó tens moltes coses, però també et dones compte de que el que deia abans de que menos és más, no? Llavors, el primer és protegir la nostra petita, el nostre petit racó, que ja costa molt perquè no, el món no conspira al teu favor, mai, ni el drama del restaurador, ni els impostos, ni tant, ni qual, tot és bastant... Però alhora penso, sí, jo m'estaria bé algun dia expandir horitzons. El que sí que tinc clar és que la tartina és la tartina i no pot haver-hi una altra tartina que no sigui aquesta.
Yeah.
Per tant, si algun dia fem una altra cosa...
Serà una altra cosa.
Serà difícil perquè això és un lloc on has d'estar. I és un lloc que, no sé, és com una extensió per a lo bueno i per a lo malo de la meva personalitat i tarannà. Per tant, si fem més coses, no sé què serà, però... m'hauré de desdoblar o alguna cosa o crear un clon perquè he d'estar aquí, de fet m'agrada estar aquí, m'agrada que el client em trobi i això és, jo crec que és l'ànima d'aquest lloc, és aquesta.
O sigui, teniu una clientela, suposo, bastant fidel, no? Bastant
sí,
fixa.
El gran percentatge de gent fixa i després doncs, van venint gent nova. Tenim la sort de que quan la gent que ve a la tartina per primera vegada s'enamora, m'està dir-ho, però és així i llavors és molt bonic perquè normalment qui ve torna. Hi ha després la freqüència d'això ja depèn de cadascun. Hi ha clients que venen, ostres, vam venir fa 4 anys, escolta, cap problema, la propera vegada, si voleu que sigui d'aquí 4 anys, cap problema, no hi ha cap obligació, això és com... però comptem amb clientela molt fidel i m'agrada tenir a l'agenda del mòbil, tenir els seus telèfons i que quan... No m'agraden els motors de reserves, m'agrada que la gent em truqui i em digui, i Marc, i tal, tens... I aquesta mena de cosa... No sé fer-ho d'una altra manera, o la tartin que no funcioni d'una altra manera. Que no,
bueno, és vocacional, t'agrada el que fas, que està molt
sí,
bé.
Sí, sí, o almenys és la manera de que m'agradi. Sí,
molt
sí,
bé, aquesta. Doncs felicitats també.
Gràcies.
I on esteu situats, per cert?
Doncs pues estem exactament a 20, 25 metres d'on estem ara mateix, tires rectes, un lloc molt petit i us ho deia abans, a vegades la gent passa per davant i no s'hi fixa. Però fixa-t'hi, ja estem, posa la tartina.
Clar que sí, a partir d'ara s'han de fixar.
I sempre em veuràs per allà, que no, això no canvia.
Molt bé, doncs abans hem escoltat Holiday by Mukrembo i ara escoltarem Cheese by Mukrembo. Bueno, Cheese, mira.
Guai, guai.
Thank you.
Molt bé, doncs ja estem arribant al final del programa i queda l'última pregunta pels dos. I si fossis un vi, quin vi series i per què?
Mira, deixa'm que em salti una mica el protocol de la pregunta, perquè sent l'olivera haig de parlar de vi, però també haig de parlar d'oli.
Molt bé.
I per tant, contesto primer si fos un oli, no? I aquí sí que em veig obligat a ser autorreferencial, li diria l'oli de l'olivera, perquè aquest any acabem de guanyar el millor oli a Catalunya amb un tastes cegues amb 30 olis diferents. És un oli que es produeix a Vallbona, no a Can Calopa, però per tant l'oli del moment i l'oli que jo triaria, i a més és un producte que m'identifico especialment des d'un punt de vista vital, doncs seria l'oli de l'olivera. I anant a la teva pregunta, Vi, deixa'm dir-te primer que jo no sóc enòleg, no sóc sommelier, no sóc un expert de vi, sóc un bon vivant i un gaudidor de vi. Però per mi el vi, quan haig de triar un vi, sempre està vinculat a aquesta idea que, curiosament, l'olivera reflecteix molt bé, que és la idea del paisatge. És a dir, sempre m'estic bevent un lloc, m'estic bevent un paisatge que conec o que desconec i m'interessa, etc. No? I és com si això realment estigués en la degustació. No? Des d'aquest punt de vista, us diria, no us perdeu el Vinyes de Barcelona Blanc, perquè és la primera anyada, és un monovarietal xarel·lo, i és la primera vegada que et pots veure aquest paisatge, no?, amb tonalitats blanques de Can Calopa. Però anant més al terreny personal, no et diré un vi, però sí que et diré, segur seria un vi del sud de Catalunya, seria un vi de proximitat del sud. Fa 10 anys t'hagués dit segur un priorat negre carregat de llicorella, però ara et diria més un terra alta, una bona garnatxa fresca, que són les dues varietats que també per qüestions familiars tinc més properes i a les quals m'hi passejo i passo i he viscut moments vitals molt importants.
Molt bé, gràcies. I tu, Marc?
Jo, a veure, jo, des del punt de vista, és a dir, per mi sempre el vi, jo sempre el relaciono amb experiències viscudes i experiències compartides. Llavors, d'una banda, si hagués de ser un vi, per exemple, seria un Châteauneuf du Pape, per la senzilla raó de que són meravellosos i que vam poder anar, el meu germà ens hi va portar i estar allà és una... estar allà i trepitjar-ho i viure-ho és meravellós. També seria un Saint Emilion, si aquí ja estem parlant pressupostos macos. També perquè quan la meva filla gran era molt petita també vam poder anar a Saint Emilion, Pomerol, i va ser meravellós. I així en general la meva personalitat no, pues, potser seria un clarete.
Molt bé.
Un clarete, a mesura que em faig gran sóc... cada cop sóc més obert i ho respecto tot molt, varietats blanques, varietats negres i endavant, alegria.
Molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies als dos, ha estat un plaer.
Gràcies.
I fins una altra,
eh? Moltes gràcies.
Gràcies.